notícies. El cap de l'escala canvia el sistema d'atenció telefònica a partir del dimarts 7 de juliol. Un sistema automàtic recollirà les dades i les peticions dels usuaris, la processarà i el professional del centre sanitari serà qui acabarà trucant l'usuari per completar l'atenció. Els bombers descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres. Segons el cos, l'incendi ara encara no es pot donar per controlat. Han cremat més de 2.000 hectàrees i, tot i els esforços, les altes temperatures i les marinades dificulten les tasques d'extinció. El Camp de les Aromes acull dos concerts del Festival Portal Blau. El primer ha estat el que han ofert la cantautora Rosó Sala i la multiinstrumentista Míriam Encinas, i el segon ha estat el de la cantant i compositora Anna Dibori. Les dues sessions s'han celebrat amb les entrades esgotades. L'artista Teo Ortiz exposa Solitud Illes al Castell Carolingi, una mostra de l'artista que veu de la idea de solitud de l'escriptora Víctor Català i plasma en fustes reciclades indrets del litoral escalenc com la façana del Clos del Pastor. I el temps, inici de setmana amb molta calor, amb cel serè i calmes, onada de calor tota la setmana. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 6 de juliol. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Una caminada pel barri vell de l'Escala, tot repassant la seva essència més marinera. Quina és l'història de l'Alfolí de la Sal? Quantes barques hi havia varades a la platja? Quin és l'origen del poble? Un recorregut, en final, a la Casa de Pescadors de Can Cinto Xuà. Tots els divendres, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, per un preu de 6 euros i amb inscripcions prèvies a inscripcions.lescala.cat. Rutes d'estiu del Museu de l'Escala.
Ràdio l'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on farem snorkel al delta de l'Ebre. Després recuperarem la història, però la història marinera d'un municipi de les costes del Maresme. I acabarem el programa d'avui parlant de les brises marines. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Anem ara cap al delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre una proposta molt refrescant. Es tracta de fer snorkel guiat a diverses platges del municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de radiodelta.cat. En parla Meritxell Faiges, regidora a l'Ajuntament de l'Ampolla. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Meritxell Faiges, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla, sobre una proposta que posa en valor el seu litoral. Es tracta de l'esnorkel guiat amb diverses sessions programades durant este estiu. Meritxell, benvinguda a Ran de Mar.
Bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me.
Meritxell, l'Ampolla torna a apostar este estiu per activitats al mar. En què consisteix exactament esta proposta de l'esnorkel?
Bueno, són unes propostes que ja fa uns quants estius que fem, no? I el que ens hem adonat és que tenen molt bona acollida. No només perquè la gent pot disfrutar d'una estona un ratet dins l'aigua, sinó també per aprendre. perquè, pues, a veure, pues, de passo de que es fa aquestes sessions de snorkel, pues, la gent coneix el nostre entorn, la nostra biodiversitat, i és una altra manera, no només de fer una activitat de cara a la gent, de cara a la població, de cara al turisme, sinó també és una manera de que, pues, que coneguen millor de què ens envolta.
Uh-huh. La primera sessió, de fet, és el 9 de juliol a la platja dels Capellans. Què hi trobaran exactament els participants?
Bueno, com a novetat enguany, dic que hasta ara aquestes sessions sempre se feien a la platja de les Avellanes, no? Llavors, parlant una mica en l'empresa que ens ho porta, que és una empresa que es diu Plankton, no?, que té molt de renom per la seva divulgació científica i ambiental, vam estar mirant que les nostres platges, l'Ampolla té el privilegi de tindre molta diversitat, diferents platges, tenim platja deltaica, tenim platja dels acantilats, tenim platja de roques. Llavors hem dit, per què no ho fem més extensiu i sortim una mica de la platja de les Avellanes, no?, que potser és el rovell de l'ou del poble, però intentar treure aquesta activitat no només d'aquí, com bé t'he dit, sinó perquè cada platja ofereix coses diferents, no? Pues, com bé diu, pues, ara es farà la platja dels Capellans, un entorn rocós, un entorn on pot haver moltíssima vida i servir, pues, ja et dic, per a conèixer cada punt del nostre municipi, veure que en un petits quilòmetres de costa hi ha molta diversitat i molta varietat.
Mm-hmm. Com dius, us estreneu a la platja dels Capellans, però també més d'estiu se podrà descobrir la Cala Perales.
Sí, la Cala Perales sí que és cert que l'any passat ja la vam fer, no? I jo crec que per a mi és una de les caletes més boniques que tenim aquí al poble. S'està mantenint molt natural, molt verge, i el fons marí és preciós, no? També parlem d'un fons rocós i que, pues, que té moltíssima riquesa, i part de l'activitat, doncs això, és fer la gent que ho conegui i també que ho respecti, òbviament, perquè ja que ensenyes el que tenim, doncs també és una manera d'ensenyar a respectar aquesta biodiversitat i cuidar-la per a que no desaparegui.
Uh-huh. Una proposta, com deies, no?, que et fa veure, bueno, el fons marí, no?, que hi ha aquesta zona a l'Ampolla, el que fa, bueno, especial al territori.
Exacte. Jo crec que nosaltres, però crec que som molt afortunats i tenim molta diversitat a la costa, i això, pues, s'ha d'aprofitar i s'ha de donar a conèixer i s'ha d'ensenyar a cuidar.
Mm-hmm. L'activitat està marcada en dos torns separats.
Sí, enguany també han fet això com a novetat, o sigui, hi haurà dos torns. Sí que demanem prèvia inscripció, no?, i més que res també perquè des de l'organització es facilita tot el material. Se facilita un ratge de neoprè, es faciliten les ulleres, la careta, el tub, se facilita tot des de l'organització. Llavors és important també, pues, fer aquesta inscripció prèvia, perquè així l'empresa ja també va preparada en les talles, en saber una mica, pues, quin tipus de material necessitarà per als usuaris que s'hauran apuntat en cada sessió.
Uh-huh. I Meritxell, clar, s'inclou tot el material des de l'empresa, ho proporciona, no? Llavors, està pensat igual per gent que no té cap tipus d'experiència, també?
L'únic requisit és saber nedar. Abans de ficar-se a l'aigua, potser donen quatre nocions bàsiques, no? I gent que potser mai a la vida s'ha ficat una careta i un tub, ho pot fer-ho, ja et dic. L'únic requisit és saber nedar. I si són menors, que vagin acompanyats, val? Això també és imprescindible, que els menors vagin acompanyats. Pensem que en cada sortida hi ha dos monitors que cuiden a tots els participants, que ja et dic, els donen unes nocions bàsiques abans de començar, però sí que és important que els menors d'edat vagin acompanyats per un adult, per així, per lo menos, pues, també que tothom pugui gaudir bé de l'experiència.
Mm-hmm, i tant, i en això s'hi suma que el límit de persones són 20 persones per torn, no? Llavors, aquesta experiència, això facilita que sigui, bueno, més controlada, no?, i de qualitat.
Exacte, pensa que els monitors estan molt pendents d'ells i tot el que veuen els ho ensenyen, i després quan treuen el cap els ho expliquen, però això que hem acabat de veure, pues, està l'espècie, o... I la veritat és que és molt didàctic, a part de divertit, i un bon banyet, que ara en la calor que mos fa va superbé refrescar-nos, no? Pues, a part, és molt didàctic.
Mm-hmm, i tant que sí. I Meritxell, entenc que quin perfil de públic hi participa, tant d'aquí com gent turista que està a l'Ampolla?
Bueno, té molta acollida també entre la gent del poble i llavors també per al turisme, òbviament, o sigui, són activitats que ofereixes i que la gent les aprofita. Té molt bona acollida, ja et dic, per a la gent que mos visita també, sí, sí.
Mm-hmm, molt bé. Llavors, a més del 9 de juliol, que hem dit que comenceu esta data, també hi haurà dues sessions més, 23 de juliol i 20 d'agost.
Exacte, sí, sí. Hem triat així doncs, una mica tres dates per a... I ho fem en dijous, també, val a dir que en cap de setmana, com les platges ja estan més plenes de sí, és una mica doncs, més caòtic, no? Llavors es cull un dijous, que és entre setmana, i pensem doncs, que la platja no està tan plena i també doncs, facilita que l'activitat doncs, se pugui disfrutar més sense tant agòbio.
Uh-huh. I quina resposta espereu? Entenc que els anys passats ha sigut exitosa i que les places s'han anat emplenant. Entenc que aquest estiu també espereu la mateixa resposta.
Les places sempre s'han exhaurit, per això ara s'ofereixen dos torns, perquè, ja et dic, els anys que ho hem anat fent, les places sempre s'han exhaurit.
Uh-huh. Meritxell, quin paper juguen aquestes iniciatives en la promoció turística de l'Ampolla?
Bueno, l'Ampolla, com sabeu, és un poble molt actiu i el que busquem durant l'època estival, sobretot, és poder oferir moltíssima activitat, moltes opcions per a que la gent pugui escollir, perquè, de fet, pues, esta setmana aquí a l'Ampolla tindrem des d'aquestes activitats d'esport o mediambiental, tindrem tallers d'artesania, artesania al carrer... Vull dir, intentem que el calendari a l'Ampolla sigui molt divers i variat, per a que el nostre turisme, el turisme que nosaltres busquem, que és un turisme familiar, un turisme de qualitat, pugui tindre opcions més enllà dels seus plans, pugui gaudir del que es munta des del consistori, i et dic, en l'objectiu de que tinguem una proposta atractiva i de qualitat.
Uh-huh. I com deies al principi, jo crec que també hi ha una vessant de sensibilització no ambiental sobre el medi marí, en este cas, perquè al final pues, el que estàs veient tu en els teus propis ulls és una gran oportunitat per descobrir, si no ho has fet mai, però a part que te sensibilitzes i dius el que tenim s'ha de cuidar.
Exacte, nosaltres ja vam començar també, pues, crec que farà un parell d'anys o així, en unes cartelleries que vam ficar a la platja de Cap Roig, si mal no equivoco, que fiquem i que pues, quines espècies pots trobar al nostre litoral, no? Llavors, què passa? Que una cosa és llegir-ho en este cartell i una altra cosa és que quan tu et submergeixes, llavors tu ho pots veure. I a més, pues, lo que diem, no? Los monitors lo que fan és una pedagogia de dir, pues, s'ha d'intentar no tocar les roques, perquè quan tu toques una roca pots arrencar sers vius d'aquella roca, no? Pues, donen quatre nocions bàsiques per a no només conèixer, sinó cuidar-lo.
Uh-huh. I Meritxell, les persones interessades que mos estiguen escoltant, com se poden inscriure?
Doncs pues mira, a la pàgina web de Turisme l'Ampolla o a les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de Turisme, trobaran el cartell, trobaran la descripció i a més un codi QR i un enllaç per a poder emplenar el formulari i registrar-se.
Uh-huh. I si et sembla, Meri, repassem una mica aquesta agenda d'aquesta de setmana, que esteu també bastant ocupats aquí a l'Ampolla, com dies, no? Este cap de setmana comenceu el dissabte en el mercat d'artesania.
Tenim el mercat d'artesania, que també aquest estiu se farà dos vegades, este consisteix en que venen tots artesans a fer demostracions, a fer tallers, doncs, des de fang, a fer joies, bisuteria, a pintar motxilles, a fer sabons... No, pues, artesans que venen a exposar pues, el seu ofici, que també coses que s'estan perdent, no? Per a donar visibilitat de que hi ha una altra manera també de que es pot produir. No? Llavors també tindrem habaneres al port, també molt clàssic aquí a l'Ampolla, tindrem la primera nit d'habaneres i acabarem el diumenge en el Quim Masferrer, en l'espectacle Bona Gent.
Uh-huh. Una proposta aquesta de Quim Masferrer molt, molt sonada, no?, en una persona tan reconeguda com és ell.
Sí, bueno, pues mira, són oportunitats que surten, no?, i creiem que d'una manera és un divulgador, és un orador fantàstic, és un gran showman, no?, i tindre'l aquí, pues, la veritat és que és un plaer i poder gaudir del seu monòleg i que poguessin parlar de l'Ampolla i que poguessin parlar en gent d'anècdotes, crec que serà una nit fantàstica.
Uh-huh. Suposo que la gent no s'ha d'encantar per agafar les entrades, Meri.
Pues no sé, si dir-te que estan exaurides, mira, i si no, poques me queden per a la venta allí, que si no m'equivoco, alguna n'hi haurà de venta allí en taquilla, n'hi hauran, però que la cosa ja va junt, la veritat que s'han venut molt ràpid.
Normal, normal. I tot això esteu ja en prèvia de les festes del Carme.
Sí, és un do parar. La setmana que ve, festes del Carme també, que de fet el Quim Masferrer és una prèvia del Carme, i també pues, sense parar, com bé dius, l'activitat a l'Ampolla a l'estiu és frenètica.
Sí, i a més que teniu les dues festes majors en menys d'un mes, no? Les de Sant Joan no i les tenim, del Carme.
No tenim temps de recuperar-vos aquí. No hi ha temps per recuperar-se ni res. La cap és una o una altra. Però bé, molt contents i a disfrutar-les. I a passar-nos bé, que és el que compta.
Uh-huh. I així ha de ser, Meri. Pues no res, moltíssimes gràcies per atendre-nos i que vagi molt, molt bé totes aquestes propostes que teniu aquí a l'Ampolla, que com dius, que no pareu ni un segon. Gràcies, Meri.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs, Marina, jo ja tinc una cita pendent per descobrir el fons marí del litoral ampollero.
Doncs jo potser m'apunto a descobrir-lo amb tu. Moltes gràcies, Cel. Calella és una ciutat turística al Maresme que anys enrere vivia molt de cara al mar i ara intenta recuperar la seva història vinculada al Mediterrani i a la pesca. Per això avui parlarem de les antigues famílies de pescadors, sabrem on vivien i com eren les seves cases. Un estudi a l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar aquí al programa Arran de Mar de Calella, de les famílies de pescadors a Calella, on vivien i com eren les seves cases. De fet, aquest és el títol d'una de les comunicacions que es va presentar en aquesta jornada sobre la pesca al Maresme que s'han fet aquesta primavera a Sant Pol de Mar, i aquesta comunicació anava a càrrec de Pere Puig i Josep Martí de l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella, i els tenim a tots dos avui aquí a l'emissora. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
I bé, els hem convidat per parlar d'aquesta comunicació, d'aquesta investigació, les famílies de pescadors a Calella, on vivien i com eren les seves cases. Doncs, evidentment, la pregunta és aquesta. Com eren aquestes famílies de pescadors de Calella, aquesta ciutat ara tan turística, però que fa temps, que temps enrere, tenia aquesta vinculació tan estreta amb la vida marinera i amb la vida pescadora.
Sí, això és una realitat, perquè Calella no sempre ha sigut el que és ara, evidentment, no? I ja, precisament l'any que ve, el 2027, es faran els 700 anys d'haver sigut fundada com a vila, no? Uh-huh. I els habitants que hi havia en aquella època eren pagesos i eren gent de mar. Uh-huh. Eren els dos grans, diguem-ne...
Sí, rous socials, no? Estius sí, de vida, sí, que és no, el que no, podies fer, no?
Sí, la economia de Calella estava centrada en aquestes dues branques, no? Uh-huh. En la pagesia i en el mar. Aleshores, això va anar evolucionant, i en el segle XVIII apareixen les primeres fabriquetes textils, uh-huh. Primer molt, molt simples, feien mitges de cotó, també el que se'n deien les indianes, uh-huh. I també es feien cordons de seda. O sigui, aquest era una mica la indústria primigènia textil que va haver-hi a Calella. I això, de cara al segle XIX, a mitjans del segle XIX, ja va fer un gir completament radical, i la indústria va ser el que va anar predominant més sobre d'altres activitats econòmiques. Però la pesca mai va deixar d'existir. Mm-hmm. Pescadors n'hi van haver-hi sempre. Tant és així que en el cens que hi ha de l'any 1893... trobem que hi ha 133 famílies de pescadors a Calella. Mm-hmm. Era la segona indústria després de la pagesia.
Sí.
Encara que molts dels pescadors també feien de pagesos quan no podien sortir a la mar.
Clar.
Mm-hmm. O sigui, aquesta és una mica el mapa, mm-hmm. el mapa sociològic que teníem en aquell moment a Calella.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Què podem dir de tot això? Doncs que Calella, com a vila en aquells moments oberta al mar, tenia doncs una flota important, una flota pesquera important. A part dels pescadors, hi havia els que es dedicaven a la marineria. Patrons, mariners, que sobretot feien cabotatge i que anaven pues, portant la producció pagesa i dels menestrals que treballaven a Calella a diferents poblacions amb les seves embarcacions. També hi ha que considerar que molts d'aquests patrons i mariners anaven a Amèrica.
Sí.
A Amèrica a portar producte procedent de la península. I sortien de ports de la costa catalana, però també des de Cadis i des de Galícia, on hi havia factories regentades per calallencs que es dedicaven a la pesca salada i l'exportaven cap a Amèrica.
Uh-huh.
O sigui, aquesta era una mica la manera com l'economia de Calella es anava desenvolupant durant el segle XIX.
I en aquesta comunicació heu analitzat aquestes famílies de pescadors i també el lloc on vivien, no? Les seves cases, com estaven distribuïdes per la ciutat.
Sí,
les cases també estaven la majoria repartides en els carrers més arran de la platja, diguéssim, i també la majoria, menys majoria, a l'interior de la ciutat, del poble, vaja. I les cases, pues, normalment eren les cases baixes, i bueno, ja em rectificaran, Pere, si no ho dic bé, i tenien, la majoria tenien la planta baixa i un pis. Que la planta baixa era on tenien tots els estris de Nant Marc i un pati i així, i a dalt era la vivenda, o sigui, per dormir.
Sí.
I bueno, d'aquestes cases actualment em sembla que ja no en queda cap, no?
Actualment totes estan reformades.
Bueno, clar, vale.
Però sí que fins fa uns 20-25 anys encara trobaves cases de pescadors amb les mateixes característiques que havien tingut de temps enrere. I és el que diu en Josep, o sigui, una planta baixa que hi havia, pues, a més, la cuina també, cuina menjador, on guardaven els estris, tant de pesca com també de pagesia, sí, que ells feien servir, amb un pati. I després de dalt hi havia els dormitoris.
Clar.
O sigui, que eren unes cases molt senzilles, molt bàsiques, però que és el que donava vida en aquestes famílies.
I ho dèiem, una mica, sobretot en els carrers propers al mar, però no allò totes concentrades en un nucli de cases de pescadors com passa a altres poblacions, no? Sinó, doncs, disseminades.
Això mateix. Hi havia cases de pescadors per tot arreu. Però, evidentment, tal com ha dit en Josep, en els barris més propers a la platja és on concentràvem a les persones. Precisament, quan parles de pescadors a Calella, moltes vegades dius, sí, són del barri de Pequín.
Sí, i tant.
O sigui que llavors dius, el barri de Pequín era el barri de pescadors. Sí, però té pescadors a l'altra banda de, diguem-ne, prop de l'estació del tren. Hi havia també una certa concentració de cases de gent pescadora.
I se sap del cert d'on ve això del barri de Pequín o tot són teories?
No ho sé.
No se sap, això és com un misteri, no?
No.
Hi ha moltes versions, però jo em sembla que no hi ha cap de veritat.
Cap
no
que sé. Puguis assegurar al 100% que és aquell. En qualsevol cas, a Calella hi ha un barri de Pequín fins aquí.
Sí,
això és segur.
Sí, sí.
Però el barri de Pequín, el que comentava ell, hi havia dos sectors, el de Pequín i el de on hi ha el pòsit, que és a davant del pas nivell.
Sí.
I els de Pequín representa que eren els més pobres o més, que tenien menys possibilitats. I en l'altre cantó hi havia les barques més grosses, que ja aquí hi havia el motor per treure les barques de l'aigua, i tot això, els que ja eren una mica més, diguéssim, que tenien més possibilitats.
D'acord.
I això que comentàvem de les cases, al carrer de Mar també cal comentar que hi havia unes quantes cases, que tampoc ja en queda cap, que tenien a la façana, feien una, com es diu això, una pendent,
sí.
Per quan hi havia temporals l'aigua arribava allà.
Compte.
I feien així, la casa, en vez de ser recta, feia així com una baixada, i quan es rompia la marca allà i reculava.
Clar.
I fa aquesta casa, l'última, em sembla que també fa 15 o 20 anys que la van tirar a terra, por ahí. Sí, sí, estava allà al barri de Pequín.
Clar, i això hem de comptar que ara veus la façana marítima de Calella, hi ha el passeig, hi ha la via del tren, hi ha tota la platja, que deu haver canviat moltíssim, això, clar.
Sí, però ja que tenia en compte de que el tren que va arribar a Calella sobre l'any 1860 va estar... Sí, una barrera, però no una barrera que fos real, perquè hi han hagut llevantades i temporals que han tret tot la terra i la superfície on s'assentaven les vies, que quedaven penjades.
Sí, sí, sí.
Hi ha fotografies que així ens ho demostren, de temporals, que la via del tren quedava completament penjada a sobre de lo que era el carrer per on, al costat per on anava, no?
Que és una barrera que la natura no l'afecta.
Ah, aquí està. I realment la platja de Calella en les èpoques, diguem-ne, de final del segle XIX, principis del segle XX, era una platja relativament petita, estreta, però que ara s'ha anat ampliant per l'aportació dels sediments que venen de la Tordera.
Us volia preguntar també tota aquesta investigació voltant de les famílies de pescadors de Calella, la seva manera de viure, com ho heu fet, com us heu documentat, heu hagut de parlar amb gent gran, buscar arxius, com us heu organitzat?
Bueno, a veure, d'arxius n'hi ha, el que passa que de gent gran de l'època aquesta que estem parlant, pràcticament queden, em sembla que en queden dos ara, Calella. Un que té 90 anys i l'altre 88. Ja no queda ningú més, perquè Calella pràcticament ja la pesca no...
El Porronet, potser?
Sí, un és el Porronet i l'altre és en Noguer de Can Coca, en Tet.
Val, sí.
I ja no sé què anava a dir.
Que no queda gent amb qui puguis parlar, per tant, deus haver de buscar a través d'arxius.
Exacte, perquè la pesca que a la platja de Calella es va acabar a meitat de la dècada dels 70, però perquè la gent se'n va venir aquí d'anys, vale? Perquè això de treure la barca i venir a la barca cada dia, si hi havia mal temps, el que sigui, era un problema.
Havent-hi porta d'anys.
Exacte, i la majoria, les barques les van deixar allà, es van comprar una barca més grossa i se'n van quedar d'anys. I pràcticament, des de finals dels 70, professional, no n'hi ha cap a Calella. N'hi ha un, ara, però per mantenir la cofradia. Perquè només que hi hagi un pescador ja es pot mantenir la cofradia.
Ah, val.
Però tots els altres... Bueno, és que pràcticament només en queda un de Calella que estigui pescant arenys, professional. Dos. O sigui que...
Déu-n'hi-do. Sí, que, per tant, heu hagut de buscar, doncs, això, documentació antiga, llibres, arxius, imagino, remirar molt per saber una mica com estava tot plegat.
Bé, de totes maneres, hem de tenir en compte que en Josep va ser pescador, o sigui que ell...
Aquí tenim una mà directa.
Sí, no. Però ell va pescar ja aquí a Arenys.
Sí, perquè quan jo vaig plegar del col·legi de l'any 73, ja era el declive de Calella a les platges. I la meva mare, com que el meu avi havia sigut pescador i sabia de què anava el pal, tu d'anar a pescar res de res. I em va fer anar a treballar en terra. I jo, quan vaig fer la mili, vaig dir, bueno, ara és la meva. I des que vaig fer la mili, doncs fins que em vaig jubilar.
Pescar.
A Quirenys, sí.
A
Quirenys. Sí. Molt, 30 i pico, 35 o 36 anys, sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Perquè hem d'haver viscut de tot i he vist també l'evolució, de la pesca, del mar, de tot.
No hi té res a veure de com vaig començar jo l'any 79 a com vaig plegar el 2018, no hi té res a veure. Era un altre món, vull dir. Ara la tecnologia... Si no tens tecnologia, no fas res.
Sí.
Com tot. Abans les senyes, això, el corrents... Tot això ja ha passat a la història. Les senyes, els que hi ha ara, em fa l'efecte que cap coneix cap muntanya.
Clar.
A part dels de la meva edat, o poder una mica més joves, però ningú ja sap... Un té es Grimola, un té el turó d'Arenys, un té el turó de Llevant, el turó de Garbí... No ho saben.
GPS i avall.
No, sí, GPS, tot, total.
ha canviat molt, però és important, imagino, que hi hagin comunicacions com aquesta, que hi hagin estudis, que hi hagi gent com vosaltres que us dediqueu a recuperar, perquè tot això, si no hi hagués algú que ho recopilés, que ho investigués, que ho busqués i després ho exposés, es perdria, potser, no?
És evident. O sigui, una societat que no té història, que no té memòria, és una societat que no evolucionarà, perdrà les seves arrels. Les famílies de pescadors de Calella, suposo que també d'altres llocs passava exactament el mateix, feien, diguem-ne, tot el procés. O sigui, des de sortir a la mar a agafar el peix, les dones eren les que ajudaven a vendre'l, el portaven a plaça o el venien pel carrer o a la mateixa platja. Eren les que s'encarregaven de que les arts de pesca estiguessin en condicions, per tant, eren remendadores de xarxes. Els pescadors també es construïen les seves nanses per anar al roquer. O sigui que tenien una indústria que era molt circular. Pràcticament l'únic que no es feien era la barca.
Sí.
Però tot lo de més, les veles se les remendaven, molts d'ells també les dones cosien veles, etc. No? Després, quan han arribat els motors, clar, tot això ha anat evolucionant i clar, ha canviat.
Que sempre quan parlem de canvis, quan parlem d'evolució, a vegades pensem, quina llàstima que hagi canviat tot això. Bé, llàstima o no llàstima, mira, el món ha anat cap aquí, no?
Sí, l'evolució és necessària. O sigui, tenim en compte de que quan sorties a la mar mai sabies què passaria. No hi havia comunicació entre les barques i terra, parlant d'anys enrere.
Sí, sí, clar.
Ara tens una ràdio, ara tens uns aparells, diguem-ne, que et permeten estar localitzat en tot moment. Aleshores això no passava. Llavors sempre era tornaran, sortien amb sol i a lo millor al cap d'unes hores venia la tempesta, no? I això és el que feia el neguit a les famílies, etc, etc. Quants d'aquests pescadors van morir a la mar? Molts. No era evidentment el pa nostre de cada dia, però sí que de tant en tant hi havia alguna desgràcia d'aquestes. No? I afortunadament, cada vegada això s'ha anat minvant. O sigui, no, ara, avui dia, difícilment una barca de pesca pateix accidents com aquests.
Sí, en aquest cas l'evolució és clarament positiva. En qualsevol cas, de tot plegat, en queda patrimoni. En queda patrimoni cultural, en queda memòria, en queda història, en queden cançons, en queden textos, en queda una manera també de ser, no? Haver tingut aquesta història també et deixa un llegat, un patrimoni darrere.
Sí, també hi ha molt de patrimoni de la cuina. El pescador pues, fa o feia els seus àpats a la barca, clar, es cuinaven allà, els plats eren molt, molt senzills, però plats que eren gustosos i que permetien doncs, que amb quatre coses fessin un bon àpat. No? I aleshores això s'ha portat ara a terra, en els restaurants, a la cuina marinera, tot això pues, realment és un llegat que els pescadors han deixat.
I tant. Doncs avui hem volgut conèixer una mica més aquest llegat, en aquest cas de la ciutat de Calella, amb les famílies de pescadors, amb aquesta comunicació del Pere Puig i el Josep Martí, de l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de la ciutat de Calella, que els agraïm moltíssim que hagin vingut i que ens hagin pogut doncs, fer 5 cèntims d'aquesta comunicació, que segur que en podríem parlar molta més estona, però vaja, ens ha agradat molt doncs, poder conèixer aquests detalls de com era la vida pescadora a Calella fa anys i anys, que era tan diferent com és ara aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
A vosaltres.
Bon dia.
suelto ni lista y sueñas con no soñar. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. Sabes decir que no, que vivo en pisos oscuros y tengo 2000 razones para olvidarme de todo y no pensar más que en tu voz. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo.
La recta final de la Randa Mar d'aquest dilluns 6 de juliol del 2026 i ara volem parlar dels episodis de calor extrema com els que estem vivint i la contaminació atmosfèrica, que són dos dels grans reptes ambientals de les nostres ciutats. Però el nou estudi apunta que tots dos problemes podrien estar encara més connectats del que es pensava. Carla?
Doncs sí, Marina, una recerca de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha analitzat com el canvi climàtic pot modificar la dinàmica de les brises marines a la costa catalana. I els resultats indiquen que aquests canvis no només afectaran a la circulació del vent, sinó també a la capacitat de dispersar contaminants. Segons l'estudi, a finals de segle, les brises podrien perdre part de la seva funció de ventilació natural a la franja litoral, afavorint la concentració de gasos com l'ozó, un contaminant especialment problemàtic durant les onades de calor. Per entendre millor què implica aquest canvi en la dinàmica atmosfèrica i quines conseqüències pot tenir per la qualitat de l'aire i la salut, sobretot a l'àrea de Barcelona, que és la zona en la que es centra l'estudi, avui parlarem amb la Gara Villalba, investigadora principal d'aquest projecte i investigadora també de l'ICTA, de la UAB. Cara, benvinguda a Randa Mar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Mira, primer de tot, per ficar una miqueta en context, abans de parlar d'aquestes conclusions que vosaltres heu tret, m'agradaria que ens expliquessis quina és la funció habitual que fan les, bueno, que tenen les brises marines aquí a la costa catalana durant aquests mesos d'estiu.
Sí, bueno, penso que tothom gaudeix de les brises marines i tots ho entenem molt bé, que tenim aquest aire més fresc que ens entra del mar. I bueno, pot variar una mica, però normalment a mig matí o així és quan és més fort i comença a bufar més fort, i és justament quan necessitem una miqueta aquest aire condicionat. Ja comencem a notar-ho, que la calor serà bastant intensa aquest estiu, i bueno, pues tenim aquesta brisa marina que va de l'est a l'oest, és a dir, que ens ve perpendicular a la costa i ens ajuda a mantenir aquest confort, sobretot a la zona litoral, però també té conseqüències importants més a l'interior. Sí que és cert que amb aquesta brisa marina doncs també patim bastanta humitat. Aquesta brisa marina ve amb humitat, però també amb aquest moviment d'aire que ens refresca. I com has comentat abans, doncs això també té repercussions amb el transport dels gasos, no?, amb aquest aire. I nosaltres, a les zones més densament poblades, com és l'àrea metropolitana, sobretot al municipi de Barcelona, doncs la generació d'emissions a partir de tota la combustió dels cotxes, generem el que es diuen contaminants primaris, com els NOx. No? Segurament hem sentit parlar de l'NO2 com un dels contaminants més importants a partir d'aquest fuel fòssil. I això, juntament amb molta calor, doncs generem uns contaminants secundaris, que aquí és aquest ozó, l'ozó dolent, el que ens afecta la salut, no l'ozó bo que necessitem perquè ens mantingui la temperatura que necessitem en aquest planeta, que està a nivells molt més alts. Aleshores, aquesta brisa marina, el que ha fet fins ara és que la generació d'aquests contaminants secundaris ocorreixen fora de l'àrea metropolitana, perquè aquestes brises marines i altres esquemes de convecció doncs porten aquest aire cap a l'interior. Afortunadament, podríem dir, de l'àrea metropolitana, perquè ens neteja aquest aire, però desafortunadament per gent més a l'interior, com és a Vic, on reben ja aquest NO2 transformat a aquest ozó. I justament, fins i tot, això arriba fins als Pirineus, on esperes tenir una qualitat de l'aire perfecta i molt sana. Doncs aquí finalment tenim uns pics d'ozó molt alts, justament per aquesta convecció, i bueno, això són aquests efectes d'aquesta brisa.
Mm-hmm. Perquè el canvi principal, llavors, que observeu vosaltres en les projeccions que heu fet, d'aquí a, recordem, d'aquí a 2050 i d'aquí a 2100, en aquest estudi, quin és el principal canvi de comportament que vosaltres preveieu?
Sí, mira, començaré explicant que el primer que ens va interessar, perquè perquè les ciutats, els municipis, estaven sobretot molt interessats en com ens afectarà la calor en un futur, no? Estem molt preocupats amb les oles de calor, i no només les onades de calor, sinó potser no arribem a una onada de calor, però és cumulativament molts dies seguits de molta calor, sobretot a l'estiu. I aleshores nosaltres hem començat a fer simulacions de com aquests diferents escenaris de canvi climàtic ens poden afectar aquí a aquestes zones metropolitanes. I el que vam veure és que, amb les incerteses que poden tenir aquests models, òbviament, és que tenim unes pujades de temperatura molt fortes. Nosaltres hem fet estudis al 2050 i també al 2100, com has comentat. I aleshores, pues, per el 2050 tenim pics, veiem que amb freqüència durant l'estiu tindrem temperatures entre 38 i 40 graus, i al 2100 arribant a 44 graus. Aleshores, quan vam veure això, amb els nostres models que estem utilitzant, que són de clima, van veure altres coses també, entre elles que aquestes pujades de calor podrien afectar aquestes brises marines i canviar-les completament de comportament. I hem vist això, de que la convecció aquesta de les nostres brises marines, en lloc d'anar perpendicular i entrar cap a l'interior, estaran anant paral·lels amb la costa. Aleshores, reduïm molt aquest efecte refredant, aquest efecte, i també de moure l'aire i transportar la contaminació. I bueno, també és cert que aleshores també tindrem, suposadament, amb el que hem pogut veure, menys humitat, perquè no tenim aquesta entrada de les brises marines. Però vaja, que les trobarem a faltar si al final és així, amb aquestes temperatures que ens apunten als nostres models.
Sí, no, sens dubte. Perquè aquest canvi que vosaltres preveieu és gradual o hi ha un llindar clar en les projeccions?
No, tot això és gradual i nosaltres, clar, estem una mica limitats en com podem utilitzar aquests models. Nosaltres utilitzem els models de canvi climàtic previstos en un futur sota diferents comportaments que tenim com a societat. Nosaltres el que hem simulat, el que és que continuem visquent com estem vivint ara, és a dir, que tampoc hem fet, vull dir, amb una mica d'aposta en energies renovables, però vaja, tot molt moderat, no? Perquè fins ara realment no hem tingut cap indicació, menys tot el que vam patir amb el Covid, de que farem res per realment fer una mitigació contundent. Aleshores, una miqueta el que diem, no? Business as usual, no? que continuem funcionant com estem funcionant ara, hem vist això, i les limitacions dels models és que a nivell computacional tampoc podem veure dia a dia. Aleshores, el que fem és mirem onades de calor que hem tingut i episodis de calor, i mirem com això es pot donar en un futur en diferents anys, i d'aquí fem una mitja. És a dir, que el que t'estic dient són realment mitges que projectem que podem arribar a aquestes dates, i tot això doncs, també té un estudi molt intens darrere de probabilitat, d'incertesa, que ara no avorriré aquí al públic amb tot això, però vaja, que això és el que és important, sobretot als polítics, per prendre les decisions necessàries, tant de mitigació com d'adaptació, de posar aquests números i dir, pues mira, és que podem arribar a aquesta temperatura, no? Uh-huh. I les coses que estem fent fins ara només faran pessigolles, això.
Uh-huh. Sí, perquè, a més, vosaltres en l'estudi, a nivell de contaminació, parleu d'un increment de 5 a 7 parts per bilió d'ozó en episodis extrems. Això, per la gent que no som científics, què significa per la qualitat de l'aire?
Vale, doncs mira, ja aquests 5 parts per bilió és una mesura de concentració. Vale? Aleshores, aquests 5 parts per bilió, per fer-nos una idea, és el tope màxim que dona la OMS per una ciutat. Després, a nivell europeu, després ja això és a nivell global, la OMS doncs és una recomanació. Uh-huh. Després és cara als països i a nosaltres, a la Unió Europea, doncs això després ha de ser una regulació. I aquesta regulació és molt més generosa. No sé si ara està uns de 20 a 30 o així, PPB és la Unió Europea. I aquí a Barcelona doncs, tenim al voltant d'uns 20 PPBs o alguna cosa uh-huh. més. Els darrers anys ha baixat, que estem molt contents amb això, però com pots veure, doncs, està molt per sobre del que realment podem mantenir amb salut com a éssers humans uh-huh. en aquesta zona. De fet, hi ha unes 630-650.000 morts prematures a l'any a Europa degut a aquesta contaminació de l'aire.
Sí, perquè les... Perdona, sí.
Digues.
No, digue'm, perdona.
No, i aleshores, clar, imagina't, estem preveient amb aquestes simulacions que podem incrementar 5 a 7 PPBs el que estem respirant ara a l'àrea metropolitana, perquè no s'està transportant enlloc. No és que nosaltres, jo estigui dient que farem més emissions, uh-huh. no? sinó que simplement doncs, es concentren més en zones on viu més gent.
Sí, t'anava a preguntar, que justament estàs parlant de les morts provocades per aquesta exposició. Volia preguntar precisament quins són els efectes que té l'exposició amb aquest ozó troposfèric sobre la salut humana, sobretot en episodis prolongats.
Aquí penso que millor preguntes a gent més de salut. M'agradaria poder abarcar tots els temes, no m'agrada tractar tot per separat, però a nivell de salut, bueno, des de coses lleugeres com al·lèrgies a coses molt més cròniques, a mort. Uh-huh. És a dir, sobretot, pensa que la contaminació de l'aire el que està creant és una disbiosi en el cos, i el cos, en la seva mesura, que pugui anar fent parxes per anar-se acomodant, però, bueno, òbviament afecta més a nens petits, a gent més gran, i bueno, els que pateixen sempre el de més. Però bueno, penso que millor una persona més amb el tema de salut per contestar com impacta.
Ens la guardarem llavors pel dia que tinguem aquí un especialista
sí,
en salut.
Sí, aquí a Barcelona tenim molta gent, jo puc passar alguns noms.
Perfecte. I escolta'm, això també entenc que canviarà també els models de mapes de risc de contaminació que s'utilitzen actualment o que tenim actualment, no?
Sí, bueno, jo sobretot estic cooperant més a nivell públic administratiu, a nivell de mapes de calor, més que el que he parlat abans de les brises marines, però sí, nosaltres hi treballem per d'aquí també anar a mapes de vulnerabilitat i veure on treballar sobre els mapes està molt bé, perquè veiem com a nivell d'urbanisme podem incidir en estratègies d'adaptació, per exemple. Aleshores treballem amb l'àrea metropolitana, amb la xarxa de refugis climàtics i altres adaptacions que podem fer, sobretot de cara a infraestructures verdes, per poder contrastar aquestes pujades de temperatura.
Clar, i també canvia, entenc, les conclusions d'aquest estudi o aquestes previsions que vosaltres esteu projectant, la relació entre el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica a nivell local, però també les polítiques que s'hauran d'aplicar per minimitzar els seus efectes, no?
Sí, sí, bueno, això és el que sempre intentem des de recerca, de posar-nos al servei de que tot això doncs funcioni per canviar les polítiques i bueno, tant d'adaptar-nos com de mitigar.
Perfecte, Gara. Doncs ho deixarem aquí perquè no tenim gaire més temps, però sens dubte seguirem a la White perquè és... Jo, personalment, és un tema que no tenia... No se m'havia acudit aquest efecte sobre les brises marines, però la veritat que el que planteges és seriós, és molt seriós, molt, molt seriós, i haurem de tenir-ho potser més en compte del que ho teníem fins ara. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a tu, pel temps i l'espai. Una cuida't.
Hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat ja la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem viscut l'amor i l'odi, hem creat el nostre codi, hem après com adaptar-nos als tots d'aquest món. Hem anat a la deriva, hem portat vida addictiva, hem tingut força i coratge per poder sortir del pou. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va, hem vist fer-se gran al pare sense poder evitar. Desitgem, de vegades desitgem una vida diferent. Hey! Encara tenim temps de despertar en d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey! Encara tenim temps de fer el que volíem quan somiàvem de petits. Hey! Encara tenim temps de tornar-me a enamorar, fer les paus amb tu i amb mi. Hey! Encara tenim temps.
emocions, hem errat en decisions, hem sembrat la nostra ajuda, recollint a canvi res, hem trencat una promesa, hem perdut la puresa, contemplant des de la runa la fortuna dels demés, hem entrat al laberint, hem fet cas al nostre instint, hem après a estar en silenci, per després passar l'acció, hem fugit de compromisos, hem dubtat si som feliços, hem enamorat algú amb la nostra imperfecció, hem ferit aquells que m'havien donat el cor en va, hem vist fer-se gran el pare sense poder evitar, desitgem, de vegades desitgem, una vida diferent. Hey! Encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey! Encara tenim temps de fer allò que volíem quan somiàvem de petits. Hey! Encara tenim temps de tornar-me a enamorar, per fer les paus amb tu i amb mi.
Arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 6 de juliol del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Hem vist fer-se gran el pare sense poder evitar. Desitgem, de vegades desitgem, una vida diferent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
We'll be right back. xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17.